Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia. De nou estem aquí, els dels Oficis del Llibre. Avui tindrem de convidat en Lluís Agustí, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, on és el director de l'Escola de Llibreria. I després seguirem fent allò que fem cada dia: recomanacions de llibres per llegir, novetats i descatalogats, dels llibres aquells que heu d'anar buscant als baguls, de casa l'avi, de l'àvia o a la biblioteca, que sempre en tenen un, i que s'han de llegir, són aquells imprescindibles. Bé, dit això, bon dia, Lluís.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
De res, estem encantats de que tota la gent que té a veure amb el món del llibre i de la informació pugui passar per aquí i explicar-nos coses interessants. Faig allò, rellegeixo una mica el currículum aquell mínim perquè qui ens estigui escoltant se situï. En Lluís Agustí ens diu que és diplomat en biblioteconomia i documentació, llicenciat en filologia romànica, llengua portuguesa, i doctor en informació i documentació amb una tesi sobre les editorials creades a Mèxic pels exiliats espanyols l'any 39. És professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació des del 2007 i ara mateix imparteix les assignatures de recursos i serveis de referència i desenvolupament de col·leccions. També és director de l'Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona i ha estat director de biblioteques a Barcelona, Lisboa, París, Brussel·les, Nova York, fent de mestre, impartint docència a la Universitat Nova de Lisboa. És editor i traductor literari i està col·laborador de cultura del diari Avui i locutor de ràdio a París en programes culturals. Déu-n'hi-do!
Bé, això no és només l'edat, perquè... És...
Vols dir?
Quan fa... Sí, vas fent anys, vas fent coses, no és res.
Oi,
més que
això.
Oi,
gent que fa anys i no fa gran cosa, vull dir que sempre fa el mateix o no s'ha mogut mai de lloc.
Bé, la gent que pot estar i que no es mou de lloc, de vegades es fa coses més importants a Vitigudino que no pas a Nova York, i t'ho puc dir
això segur.
Ben segur, eh?
Això segur. Què és l'Escola de Llibreria? S'ha d'estudiar per esdevenir llibreter? Des de quan i per què, això?
L'Escola de Llibreria va ser un projecte que vam iniciar juntament amb el Gremi de Llibreters de Catalunya, per tal de que els professionals que s'anessin incorporant, tant si volien crear una llibreria com sobretot per la gent que volia treballar com a llibreter, tingués una formació de qualitat. És un projecte que ja té una certa rodada, diguéssim, perquè portem 7 edicions d'aquest postgrau, perquè cada any formem uns 25 professionals que s'incorporen, alguns d'ells, més o menys la meitat, s'incorporen en el món de la llibreria com a treballadors o com a emprenedors. I tot va sorgir de l'època en què el president, antic president del gremi, l'Antoni Daura, vam coincidir en una sèrie de formacions de bibliotecaris i de llibreters i vam arribar a la conclusió que podríem fer una bona proposta de formació de llibreters. Uh-huh. I perquè tothom li posa, diguéssim, les absoltes ja a la llibreria, però
sí,
no...
cada any.
Cada any, d'això. Jo estic ara, per exemple, transcrivint una sèrie de correspondències de la gent de Mèxic que als anys 40 ja deien que s'acabava la llibreria, o si vas a buscar llibres del 16 o del 17 també diuen que és un negoci ruïnós, amb una mala salut de ferro.
Home, té una mala salut de ferro, això t'anava a dir, eh? Allò, gaire brillo.
No té, s'ha de
tenir...
Si
vols brillo, sí, potser no et facis llibreter, però si vols viure una vida interessant, a mig de coses interessants,
això
aquesta és una via...
Sí.
Prou bona.
Això sembla, em sembla que hi ha una maledicció xinesa que diuen que tant de bo visquis temps interessants, no? Mm. Però realment la vida d'un llibreter S'ha de tenir un perfil, diguem-ne, psicològic i amb una vocació fins i tot de cultura molt potent per sobreposar-se a una constant complicació econòmica. De fet, sobreviure com a llibreter avui dia, segle XXI, no és cosa fàcil, i en el que és l'escola de llibreria el que pretenem és donar les pautes perquè això sigui possible.
Això es fa més a altres països? És a dir, a d'altres llocs del món també s'ensenya a ser llibreter?
Sí, nosaltres vam agafar com a models el sistema alemany, francès, italià, en part britànic i nord-americà, i realment sí que hi havia hagut una escola de llibreria als anys 60 aquí a Barcelona, però no una cosa ni de continuació ni així universitària. I nosaltres fa 7 anys parlàvem amb la gent del gremi que pensàvem que duraria un parell d'edicions això, ja en portem 7 anys, i no és només això, sinó que la gent dels llibreters madrilenys han imitat el nostre model, i des d'aquest any... Sí, però està bé, si t'imiten és que la cosa és bona. Està molt bé, quan et copien és que no has fet malament del tot.
I la política cultural d'aquest país té en compte la feina de formigueta que feu a facultats com la vostra?
Sens dubte, perquè aquesta formació no seria possible sense l'ajuda de l'ISSEC, que és l'Institut Català de les Empreses Culturals, que va apostar d'una manera absoluta i sense fissures en el que és aquest projecte, anem a dir, acadèmia o universitat i empresa. Per un costat l'empresa, els llibreters, i per l'altre costat la universitat, nosaltres, la Universitat de Barcelona. I no seria sense l'ajut de la Generalitat que això no seria
possible. Que això no seria possible.
Clar, perquè vostè o tu et faries... pagaries 10.000 euros d'un postgrau en condicions normals, sempre i quan sortint d'aquell postgrau tinguessis un sou de 10.000 euros. I en aquest cas la inversió per estudiar aquests estudis és fortament ajudada per la Generalitat perquè això sigui possible, si no, no seria possible.
Si no, seria factible.
Sempre parlem de que les institucions no ens ajuden, però en aquest cas
ajuden
i d'una manera que nosaltres n'estem molt, molt, molt contents i agraïts de que això sigui possible.
I com us arriben els alumnes?
Els alumnes ens arriben boca a orella i per la xarxa. És a dir, la gent diu, jo m'agradaria fer de llibreter, com ho puc fer? Què hi ha? Quins estudis hi ha? I només consultar qualsevol cercador d'internet tombes en el que és el nostre postgrau de llibreria. I molta gent s'ho passa de boca a orella. Vull dir que també gent que han estudiat la primera, la segona, la tercera, que fan de difusors.
Tant també de difusors. Heu passat per moltes biblioteques, com a director, en molts llocs del món, no?
Sí.
Ciutats diferents, canviant de llibreter a bibliotecari. Biblioteques molt diferents, no? Nova York, a Brussel·les, a París, a Lisboa...
La felicitat et pot esperar a qualsevol lloc. Doncs tot va començar per una proposta d'anar a treballar, com havia estudiat de filologia portuguesa, i de passar un parell o tres d'anys a Portugal per reforçar una qüestió d'aprenentatge. I t'enredes, surts per tabac i tornes al cap de 15 anys.
Menú. Sí. Ja està bé, eh?
És molt. Sí, per una qüestió de família, si no, potser no hagués tornat.
I com era treballar, per exemple, a Brussel·les?
Brussel·les és un lloc que
molt
tothom...
Gris,
bé, tothom
però...
parla... Sí, hi ha una cosa de definició curiosa, que tothom parla de Brussel·les, diu, no, està molt a prop de Londres, està molt a prop de París. Quan tu estàs a prop d'alguna cosa i no estàs en el lloc que toca, però si tu agafes des d'un punt de vista, diguéssim, d'interès per allò que passa, en qualsevol racó del món hi ha la felicitat per mi, que és l'aprenentatge d'una llengua i l'aprenentatge d'una cultura d'un país. I això em sembla que no ho paga ningú amb diners. I ho recomano molt decididament. És una de les coses millors que hi ha viatjar a descobrir.
Les biblioteques que tenim al nostre país tenen res a envejar a aquestes grans biblioteques o petites biblioteques on veu estar?
Una de les coses que és molt bo de viatjar és que te n'adones de ni ets el rei del mambo, ni aquí anem amb una sabata i una espardenya. Pel que fa a les biblioteques, jo penso que el nivell de biblioteca, i sobretot de biblioteca pública i de biblioteca universitària, estem amb el llindar més alt del que podria ser la qualitat d'un servei com aquest. La feina que han fet, per exemple, totes les 12 universitats catalanes a través fins i tot del Consorci de Biblioteques Universitàries és no només lloable, sinó que és del millor que hi ha hagut en el sud d'Europa, i pel que fa a les biblioteques públiques, la feina que ha fet, per exemple, la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya són realment feines que estan en uns nivells del llindar alt. Per exemple, la ciutat de Barcelona, em sembla, no sé si tinc les dades actualitzades, però les biblioteques són el segon servei més ben valorat. El primer són els bombers. No tenim res a pelar al costat dels bombers.
No està malament. No està malament. Com es confegeix una col·lecció de llibres coherent? Aquella, la col·lecció que t'has d'anar fent a casa.
Recordo un...
el
de casa o el de
la llibreria? El de casa i el de la llibreria.
Ara s'ha posat de moda aquesta senyora obsessiva,
Marie Kondo.
Sí, que jo la vaig llegir perquè també faig formació de gent que vol preparar-se la seva pròpia biblioteca particular, és a dir, la biblioteca de casa. I la vaig llegir amb un interès i amb una obertura absolutament d'esperit de veure què és el que ens pot comentar. Hi ha algunes de les teories que són interessants, les que proposa, però per altra banda, jo penso que aquella noia de petita li havia passat alguna cosa sense que això sigui una sortida de to. Per fer una biblioteca de qualitat és molt important tant el que adquireixes com el que deixes anar. Mm-hmm. És a dir, no és només és una respiració, és a dir, és allò que t'entra i allò que surt. Recordo un bibliotecari de Guatemala que em va dir que la seva biblioteca era tan petita que no hi havia cap llibre dolent. Hi havia un senyor famós, Samuel Johnson, que és un britànic del segle XVII, que deia que una persona normal només podia llegir 3.000 llibres al llarg de la seva vida. I molt probablement, si cadascú dels que ens estan sentint se'n van a la seva llibreria, veuran que cada metre lineal són 48 llibres, que calculin i que vegin quan els queda de vida i que no es desanimin i que no llencin coses i que si no ja vindrà el drapaire i ja se n'encarregarà.
I les col·leccions públiques, és a dir, les de biblioteques a l'abast de tothom, s'han de confegir, m'imagino, també una mica amb aquest mateix criteri?
Amb aquest mateix criteri, però no sent una persona única la que fa consum d'aquest material, perquè hem de pensar que, per exemple, en el cas d'una biblioteca pública, aquell material ha de servir per un infant que encara no fa més que menjar els llibres, any i mig.
Estricto sensu.
Sí, allò, eh? Fins i tot aquests llibres es fan amb uns materials que siguin menjables i siguin rentables, i això és així, fins la persona que potser té 90 anys i té unes dificultats de visió que necessita un tipus de lletra amb una tipografia més gran. I, bé, no només això, sinó també els interessos i les llengües. Nosaltres som un país amb dues llengües i tenim també la necessitat que els nostres lectors trobin en aquella biblioteca el que agradaria trobar. I, de fet, sense saber què és el que busca, perquè, en el fons, el que tu estàs proposant de vegades és allò que no s'espera trobar i que amb una mena de serendipisme la persona troba. Els bibliotecaris nord-americans, per exemple, diuen que les biblioteques han de ser sexis, en el sentit de que han de ser desitjables,
atractives,
cobejables. I ho estic parlant també des del sentit, sobretot, de la medul·la, del moll de l'as de la biblioteca, que és la seva pròpia col·lecció.
I tornem a la llibreria, ja que hem començat amb la llibreria. Els llibreters i les llibreries també han de ser sexis.
Oh, i tant, i molt, i han de ser, i han d'anar...
S'han d'especialitzar, sí. No s'han d'especialitzar,
depèn.
N'hi ha d'haver de tot.
Hi ha d'haver de tot.
Han de conviure coses amb tauletes i llibre físic de paper, com... Cap a on t'anem?
La vida...
Cap a on t'han d'anar,
no,
els llibreters?
Els llibreters no poden ser uns essencialistes en el que la seva defensa sigui una defensa gairebé ludita d'allò que sigui la tecnologia no pot entrar en les nostres llibreries, sinó que han d'acceptar que la realitat és la que és, i aleshores què han de fer? Han d'anar a buscar el client i el que és el lector, han de crear xarxes, i aquestes xarxes sovint es creen en el que és l'espai d'internet, i aquest espai d'internet es comparteix amb d'altres propostes, com poden ser perfectament aquella bèstia que tothom li posa un nom amb una lletra A, però que ha vingut...
Amb aquesta pensava, perquè aquesta és la que tots els llibreters de l'entorn tenen pànic.
Tenen
en
pànic
aquesta...
i amb raó, en part, perquè clar, s'està fent un servei que és de fins i tot de consum compulsiu. M'explico. La batalla, per exemple, del taxi recent ha passat per aquella compulsivitat, diguem-ne, que es limita. I s'està posant un límit en el que podria ser allò. Però nosaltres, des que va entrar Google, estem acostumats que allò que volem, allò ho obtenim amb una immediatesa que una llibreria de barri, de proximitat, no pot competir en fons. Si fem un càlcul de quina és la capacitat d'emmagatzematge d'aquella llibreria, podríem fer un càlcul d'uns milers de llibres, de moltes novetats, perquè la gent sobretot consumeix novetat, però quan tu li vas a demanar fons, té un problema, que és que tu, i a mi em passa, i no és cap secret, i tothom ens podríem confessar la mateixa cosa, que és que tu tampoc no t'interessa sempre la novetat, sinó que també vas a buscar el fons, i és aquí on el problema...
Com tens i crees el fons que et diferencia?
No només que et diferencia, sinó que el que importa és una implicació econòmica.
Sí, un llibreter,
tu ho saps perfectament, que un llibreter que té en dipòsit uns llibres, al cap de 3 mesos, 4 mesos,
els tornes o els pagues.
Si els pagues,
i si et despistes et toca pagar.
Exacte, i pagues amb una aposta sobre un llibre que potser no sortirà mai o serà allò que en un període de crisi et salvarà la situació. És difícil i aquí és la col·lecció, la importància que té de saber triar i d'estar molt, molt alerta del que deixes i el que treus. I això ho saps perfectament.
Doncs hem presentat una facultat important a dins de tot aquest món, que semblava que no, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Ja hem parlat d'un parell de graus. No està malament, però per acabar, quins són els llibres de la teva vida? Els teus, els que t'han fet lector, els que t'agraden, o el que tens a la tauleta? I em dirà, no llegeixo res. Tinc el diari, però...
No. Jo sóc un lector compulsiu, m'agrada molt llegir, i penso que llegir serveix no només per aguantar cues o per fer transport públic, sinó també per escapar-se una mica de la pròpia vida i de la pròpia, no diria mediocritat, però sí de la vida de cadascú, per viure aquelles vides que no podem. Com a llibres que de capçalera que digui aquells llibres són els més importants, per mi hi ha tres autors i em circunscriuria a la literatura catalana. Sagarra, Les memòries, en parlàvem ara fa poc, i per mi són dels llibres més valuosos de la literatura catalana. En segon lloc, Pla, que direu, és un clàssic i és un lloc comú.
Però no te l'acabes.
No te l'acabes i el pots rellegir i, a més, et trobes en cada racó un tipus de literatura que a mi m'agrada molt, que és aquella literatura a vegades feta de pedaços. I, en tercer lloc, Calders, com una manera de simpatia de viure. I ara estic llegint un títol que m'ha agradat molt, Art i blasfèmia, de Lluís Quintana, editat per Fragmenta, que el porto a la butxaca. No estava preparat, però ara...
No, és que aquesta és la pregunta trampa.
Sí,
no.
I que parla, doncs, de posar títols als quadres en l'època del barroc, una cosa molt divertida.
Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Adéu.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Avui us porto un àlbum il·lustrat per gent de 5 anys en amunt, O sigui que pels que comencen a anar a trucar i a veure les biblioteques, o per aquells que tenen grans espais a casa i posen els àlbums per terra per disfrutar-los millor. Grans de sorra, de Civil Delacroix, l'editat Joventut, recent editat, just de l'any 2018. I per fer-vos-en un tast, diu: he recollit grans de sorra i no els vull llançar. Vine, que els sembrarem. Els grans de sorra s'escolen entre els dits tan ràpidament com els dies d'estiu, i apareix la nostàlgia de la felicitat viscuda durant les vacances. La Civil Delacroix ens descriu el final de les vacances d'una manera molt poètica i tendra. Les il·lustracions són fetes a llapis i amb dos colors predominants i donen a aquest àlbum una dimensió artística extraordinària. És un himne a l'alegria i a la felicitat que sentim quan recordem les vacances, la platja, el mar... És una petita joieta. Aneu-lo a buscar. Grans de sorra, d'Editorial Joventut, a les llibreries i a les biblioteques. I perquè no se'ns queixin els que venen després, un llibre per als que tenen de 6 anys en amunt i ja s'atreveixen pràcticament a llegir sols i, a més, volen aprendre moltes coses dels llibres que tenen entre mans. Aquest és un llibre d'Henri Cap i Raphaël Martin i la il·lustració és del Renaud Vigour, de l'editorial Librux. És un llibre per aprendre què és un esquelet i per què serveix. Com podem distingir a cop d'ull un esquelet humà del d'un goril·la, per exemple? El llibre es diu De qui és aquest esquelet? Té uns dibuixos magnífics. El títol aborda, evidentment, un tema escolar d'una manera original, tant pel que fa al plantejament, que estableix comparacions constants entre esquelets humans i d'animals diversos, com a la presentació de continguts, articulats a partir d'unes imatges molt potents en un bitó taronja i blau que compleix a la perfecció la seva funció explicativa sense deixar de provocar curiositat. Els textos són directes i també plantegen aquest joc. Aneu a buscar-lo. De qui és aquest esquelet?
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Mireu, avui al racó de la biblioteca us porto un llibre que no és pas d'aquells que a vegades dic, que va ser editat fa molts i molts anys. Aquest ha estat editat ara fa poquet, però val la pena que el busqueu. De fet, és editat ara, a l'octubre del 2018. Es diu Escriure, memòries d'un ofici. Per tant, és entre biografia i assaig. Qui l'escriu? Un autor que es deu sonar molt, Stephen King, sí? Un mite. I és una traducció exquisida del Martí Sales, i la disfrutareu perquè és molt fresc. És com que estiguis sentint de debò en el Stephen King parlant-te i explicant-te el per què de, i el com es va posar a escriure i quines són per ell les regles de l'escriptura. Aquells que us agrada llegir i en aquells que també us agrada escriure, val la pena d'anar-lo a cercar a la biblioteca que tingueu més propera. Ens expliquen aquell llibre que va començar, bé, que va rumiar i es va posar a escriure justament aquestes memòries d'un ofici a partir d'una reflexió que li va fer l'Amy Tan, en el que una nit, mentre menjaven cuina xinesa abans d'un bolo, perquè ell forma part d'un grup que van crear llibreters, escriptors, un grup de rock, que bé, es fan les seves farres, parlaven de què els preguntaven quan anaven a fer presentacions. I l'Amy Tan va fer una pausa, es va rumiar la resposta i li va dir, escolta'm, ningú no pregunta mai pel llenguatge. I a partir d'aquí, ell es va fer la pregunta, què tinc de rellevant a dir, què podria dir a partir d'això i el per què de l'escriptura. Segons l'Stephen King, i ara llegeixo, aquest llibre és curt perquè la majoria dels llibres sobre escriptura estan plens de disbarats. Els escriptors de narrativa, servidor inclòs, no entenen gaire el que fan, ni per què funciona quan és bo, ni per què no quan és dolent. Vaig pensar que com més curt fos el llibre, menys disbarats hi hauria. I això és cert i se li ha d'agrair, perquè a part de ser curt, és molt clar i al mateix temps és molt interessant. És d'aquells que llegiràs i subratllaràs moltes vegades. Quan es pregunta què és escriure o ens ho posa en un capítol, el primer que ens diu és telepatia. És clar, té gràcia si t'hi pares a pensar. La gent s'ha passat anys discutint si existia o no. Persones com en J.B. Ryan s'ha trencat la closca intentant trobar un procediment vàlid que la identifiqués i resulta que ho tenien davant dels nassos a tocar, com la carta robada de Poe. Totes les arts depenen de la telepatia en major o menor grau, però crec que escriure n'és la destil·lació més pura. I també ens dona una recomanació per tots aquests que som lectors. Quan llegeixes prosa dolenta, aprens més clarament què és el que no has de fer. La bona literatura, d'altra banda, a l'aprenent d'escriptor li ensenya estil, agilitat narrativa, estructura argumental, creació de personatges versemblants i sinceritat. A l'escriptor novell, una novel·la com El raïm de la ira el pot desesperar i fer-li sentir aquella enveja de la de tota la vida. Encara que visqui mil anys, mai no seré capaç d'escriure res de tan bo. Però aquestes emocions també el poden esperonar, el poden empènyer a esforçar-s'hi més i a ser més ambiciós. Que el tombi una gran història ben escrita. Que t'esclafi més aviat és part de la formació imprescindible de tot escriptor. Com pots voler tombar algú amb la força de la teva escriptura si no t'ha passat a tu abans? Llegim per experimentar la mediocritat i la merda pura, per poder-la reconèixer quan treuen el nas en la nostra escriptura i així poder-les evitar. També llegim per batre'ns amb els millors, amb els genials, per tenir idea d'on es pot arribar. I llegim per conèixer nous estils. Això ho deixa dit Stephen King a una delícia de llibre que es diu Escriure, memòries d'un ofici.